A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha una sèrie de llibres que després se va convertir en una sèrie de televisió que es titulen Una sèrie de catastròfics esdeveniments, de Lemony Snicket. Els Unfortunate Events se varen traduir com a desdichas en castellà, que jo crec que és més il·lustratiu perquè vol dir referir-se a catàstrofes, a mala sort, a calamitats, que és el que patien els tres orfes protagonistes de les històries. A més, una darrere l'altra, que és el que vol dir una sèrie. Si ho duim a l'actualitat política, hi ha governants que estan patint també una sèrie de catastròfics esdeveniments, des de Pedro Sánchez a Carlos Mazón. I mentre ells van capejant el temporal, a molta gent se li està acabant la paciència. Pràcticament matemàtic, dir sèrie, que és la paraula polisèmica d'avui, i no pensar en sèries de televisió. N'hi ha de mítiques, com aquella Fama, que venia d'una pel·lícula de l'any 1980 dirigida per Alan Parker. La pel·lícula i la sèrie posterior va posar de moda a veure, entre altres coses, a part de la ciutat de Nova York, els calentadors de cames, les malles per damunt els leotards, el ball, i també han quedat en la memòria frases com aquesta que deia l'actriu i coreògrafa Debbie Allen als seus alumnes.
Tenéis muchos sueños. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar. Y cuanto mejor lo hagáis, más os voy a pedir que trabajéis y sudéis.
Hi ha entrenadors que no ho saben, però Debbie Allen els ha quedat en el subconscient, perquè quan has superat diverses proves a Spartan, no tens pietat amb els teus alumnes en el gimnàs.
Avui farem quatre sèries de 12 exercicis per sèrie que repetirem quatre vegades. Això és sèrie 1. Jumping jack, 45 segons on, 15 segons off. I burpees, 45 segons on, 15 segons off. Com he dit, repetim quatre vegades. Sentadilles, lunge, cap endavant i cap enrere. Això tornem a repetir quatre vegades. 45 segons de flexions, 45 segons de sit-up, 45 segons de planxa. És un entrenament de cos sense. Fem, en la primera sèrie, fem cardio, a la segona, fem cames, a la tercera, fem la banda de dalt i a la quarta fa incore.
Ni me escondo ni me atrevo, ni me escapo ni te espero. Hago todo lo que puedo pa que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo pa que estemos juntos. Me pintin alternativa, tu saliva en mi saliva.
Física o química va ser també una sèrie juvenil espanyola produïda per Ida i Vuelta i emesa per Antena 3, que se va estrenar dia 4 de febrer de l'any 2008 i que va acabar dia 13 de juny de l'any 2011. Total 7 temporades i 77 episodis emesos. tot un èxit. No record si sortia algun personatge fent de professor de matemàtiques. Jo hagués votat per tenir un professor com el nostre següent convidat. A més, i estirant de la polisèmia, si duim la paraula sèrie al terreny de les matemàtiques, descobriran que les sèries numèriques, els patrons i les seqüències són maneres d'ordenar el món i d'entendre com creixen, com canvien i com es repeteixen les coses. Dani Ruiz, president de la Societat Balear de Matemàtiques, com estàs? Benvingut.
Hola.
Parlem de sèrie, Dani. Què és exactament una sèrie numèrica?
Vinga, una sèrie numèrica, en el fons, és una generalització de la suma. És a dir, quan agafam molts de números, el que podem fer és anar-los sumant de dos en dos, però també podríem pensar d'anar-los sumant de manera paulatina. És a dir, si tenim quatre números seguits, doncs anar sumant el primer, el segon, el tercer i el quart. Això és el que a matemàtiques li deien sèrie. Però és vera que a vegades també se li diu sèrie a una successió, o sigui, una successió numèrica, que és un conjunt de números que es van succeint un darrere l'altre.
Val. És a dir, la successió són els números un darrere l'altre, la sèrie se suma o resultat de sumar aquests nombres o aquests termes de la successió, podríem dir així.
Efectivament.
Val. I d'aquí que a vegades ho puguem confondre. I per què és important parlar de sèrie i parlar de successió, però nosaltres xerrant de sèrie a les matemàtiques? Per què és important identificar patrons i que mos poden dir aquests patrons que no mos digui un número tot sol?
Molt bé, molt bona pregunta. La qüestió és que vivim en un entorn on passen moltes coses, no? És a dir, tenim molts successos que mos van passant dia rere dia. Per exemple, en tenim un que ara mateix mos està afectant molt, que és la temperatura, per exemple. Observam com la temperatura diària va fent uns canvis perquè des de primera hora des de matí la temperatura va pujant i podríem fer una sèrie, podríem fer una successió amb aquests valors que anem prenent. I observam que aquest conjunt de números és creixent. És a dir, cada vegada quan anem cap a més migdia, les temperatures van pujant fins que arriba un punt en què ara comencen a baixar. I aquesta baixada se produeix fins en el vespre, que després torna a pujar. Llavors, aquí el que observam és una regularitat que ens fa entendre que passen les temperatures. Això seria en un dia, però si ara l'extenem a tot un any, també veiem una altra regularitat, és a dir, veiem que els mesos que s'estan acostant al desembre, no, al solstici d'hivern, la temperatura va baixant. Però després, quan arribem a l'estiu, tornen a pujar. Llavors, aquest tipus de regularitat és important conèixer-la, és important estudiar-la, perquè ens donen a entendre molta informació sobre el món en què vivim. Val. En el fons, les matemàtiques ens han d'ajudar a entendre el món en què vivim.
Totalment. I pensant en sèries, però crec que en realitat és una successió. Pensar en un nom propi que és Fibonacci, no? Que és una successió, no? Més que una sèrie, no, Dani?
Sí, sí, exacte.
Que mos fascina perquè podem veure el que mos estan contant les matemàtiques i ho veiem representat a la natura, no?
Efectivament. La successió de Fibonacci és una de les més conegudes, o diríem més famoses, també per la simplicitat que té. Comences amb el número 1, després el següent un altre número 1, i a partir d'aquí, a partir d'aquests dos uns, aniran sumant els dos números anteriors. És a dir, que després de 1 més 1 són 2, el següent serà 3, perquè serà 2 més 1, el següent serà 5, perquè serà 3 més 2, el següent serà 8, i així anem augmentant. Aquests números que en un principi poden ser, o les podem estar pensant, que és com un joc, no? Un joc matemàtic en el que anem sumant, resulta que apareixen en molts aspectes relacionats amb la natura, amb el creixement d'algunes plantes, amb el creixement d'algunes fulles. I clar, Leonardo da Pisa, que va estudiar aquesta successió, que és conegut per Fibonacci, ho va representar amb una situació de conills en el que se mirava quantes parelles de conills hauria després d'un determinat temps, sabent que el primer mes tenim una parella, però aquesta parella acaba de néixer i encara no és fèrtil. A la segona ja és fèrtil, però encara no han reproduït. I a la tercera ja el que tenim són dues parelles. I amb aquesta regla fa que la parella que és fèrtil a partir d'aquest moment ja tindrà una família i les noves que vagin venint hauran d'esperar dues setmanes a tornar a ser fèrtils, o dos mesos, bueno, els temps que fos. Clar, si anant comptant això, anant tenint aquesta successió de Fibonacci. Està clar que aquesta suposició, aquesta idea dels conills, té molt de problemes, podríem dir. Bueno, i segur que sempre tenen una parella i segur que són sempre mascle i femella. Ja. I bueno, però la veritat és que és un model que després s'ha aplicat i s'observa en moltes parts, com han comentat, de la natura, aquests números, però és que tenen com unes propietats que són molt presents a la natura.
Ja.
També s'ha de dir, però, que a vegades estem veient la successió de Fibonacci de llocs on realment no hi és.
Va, a veure, digue'm si a una catxofa o un girassol ho veig. En aquest cas?
En aquest cas, sí.
A bon obeïm i no hi és?
Clar, la lectura d'aquesta successió és que quan més anem avançant, obtenim un número que s'assembla molt a la proporció àurea, que se diu. Que l'ull humà troba com a més, diríem, harmònica o que ens sembla més bella. Amb algunes obres d'art, ara s'està fent una lectura un poc, diríem, revisionista i intentant trobar aquestes proporcions a llocs que realment no hi són.
Yeah.
És a dir, per exemple, hi ha una que és molt famosa. Si cercau proporció àurea i partenó, vos sortiran moltes imatges d'aquest rectangle, que és el rectangle de la proporció àurea. Però si vos hi fixeu un poc més, veureu que en el frontis s'agafen alguns esgraons, altres no tant. Per tant, està com intentant imposar qualque cosa que no és.
Ja, però no arriba, no és tan perfecte, no?
Exacte, això mateix.
Però aquí tenim les matemàtiques que ens expliquen també el món i la realitat del que veiem. I t'ho has dit un parell de vegades, la paraula observació, que és fantàstic perquè el senyor Fibonacci o el senyor de Pisano és del segle XIII, vull dir que...
Exacte, sí.
I en el final aplicàvem aquestes sèries o aquestes successions. Bé, digue'm tu, però jo crec que aplicàvem criptografia informàtica, intel·ligència artificial, no?, el que vam aplicant.
Clar, és a dir, l'estudi de les sèries o de les successions és un element fonamental per entendre que la matemàtica que cerca, que és aquesta idea de trobar semblances i trobar també diferències. No? És a dir, quan observam un patró de creixement, o ara, per exemple, com hem comentat, pues, què passa amb les temperatures, no? Que estem observant avui en dia amb el tema de les pluges, per exemple, amb el tema que observam uns patrons i aquests patrons ens ajuden a entendre el món i sobretot a entendre que la matemàtica es utilitza unes eines que m'ajuden en aquesta comprensió. I sobretot per poder fer prediccions, que és aquí on entra una part importantíssima de la ciència, que no és només observar, sinó que és predir. Clar, quan jo sé si hi ha un cert patró que s'està establint d'aquesta forma, puc predir que passarà d'aquí uns dies o una setmana o un mes perquè estic observant aquesta tendència. Hi ha una de les altres successions o un dels altres espais on tenim molta informació i és molt interessant és en el creixement, per exemple, d'algunes poblacions. El creixement que se produeix, per exemple, en una població de bacteris o en una població microscòpica, veient que segueix un patró de creixement exponencial. I això significa doncs, que poden predir que pot estar passant a llarg termini. Si recordava un poquet quan hi havia tot el tema del Covid, no? També observàvem que aquest creixement inicialment era exponencial, però sabem que això té un finit. És a dir, perquè si fèiem exponencial o una successió exponencial, sabem que sempre hi ha una duplicació o triplicació, sempre hi ha un factor que em fa créixer a partir de l'anterior. Clar, això significa que si fóssim molt, molt de temps, arribaríem a un número totalment impossible de manejar. No? Seria infinit.
Per tant, sabem que un moment donat això s'aturarà. No?
Això mateix. Això s'aturarà i aquí és on està l'altra idea de la successió, que és la logarítmica. És a dir, que després arriba un cert moment en què a poc va creixent, però ja no amb aquesta velocitat.
I jo ara estic sentint en Daniel Ruiz i només puc agrair sa gent de ciència que teniu aquest cap i que, sí, i que feis ciència i que també feis sa vida millor. Si tu haguessis de triar una sèrie, un patró que t'hagi marcat com a matemàtic, series capaç de dir-ne algun? I per què?
Mira, n'hi ha una que vaig ser molt conscient i que em va xocar moltíssim, que era s'ha de sumar meitats. Si començàveu amb la meitat, és a dir, posant, sí, per exemple, un pastís, i ara me'n menjo la meitat.
Sí.
Després, l'altra meitat que me queda torna a fer una altra meitat,
sí,
i ara tindré un quart. I torna a fer un quart, o sigui, la meitat d'un quart, és a dir, tindré un vuitè. Si això ho anem sumant, cada vegada els trossos se fan més petits. Però, per molt petits que se vagin fent i tingui moltíssims, sé que no passaré d'1, perquè el meu pastís és d'una unitat. I això significa que és una sèrie que se li diu convergent o que acaba per sumar la totalitat del pastís. Però si, en canvi, agafam un pastís i ara faig la meitat i ara agafo un altre pastís i de la mateixa mida i agafo una tercera part i agafo un altre pastís i faig una quarta part, és vera que els números cada vegada se van fent més petits, però aquesta successió és infinita. És una de les coses que estudiam quan fem matemàtiques en els primers cursos i xoca moltíssim perquè diu, bueno, les dues, en principi, tenen una idea semblant, que és que els números cada vegada se van fent més petits. Però hi ha qualque cosa de com se fan aquestes successions que fa que algunes, aquests més petits, sí que se van fent tan, tan petits que no augmenten la quantitat total, i altres, aquests petits, sí que fan que superin aquesta idea de número finit.
Ara me fa gràcia sentir-te amb aquest exemple, perquè avui berenant amb un bon amic havia un pastís i teava, i diu, així se va descobrir la física quàntica, teen trossos de partit de pastís fins a arribar a l'àtom. Dic, sí, segurament. I doncs aquí tenim també els pastís que mos ajuda i mos posa molts exemples a diferents disciplines. I de Daniel Ruiz, t'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, president de la Societat Balear de Matemàtiques, professor també a la universitat. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tres ràdios, investigació.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports en Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports en Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports en Joc.
Ràdio. Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, aquí, en sèrie.
En sèrie, eh? Preparar no per veure una sèrie... No ets un tio sèrio, tu.
No ho he estat mai.
Vinga, i de per això mos caus tan bé. Sèrie, sa paraula... Jo t'ho deixo a tu, perquè no sé per on tiraràs.
Sí, bueno, és que el món de sa petita pantalla i sa gran pantalla s'han fusionat en moltes ocasions. Tota sa saga de Star Wars i els seus spin-offs en forma de sèries, de Mandalorian, Andor, Guerras Clon, tota sa sèrie de Star Trek i sa saga de pel·lícules, els seus rellançaments, nous personatges, noves línies narratives, és que tens Battlestar Galactica i li passa exactament el mateix. Jo crec que la ciència-ficció tenen un rotllo especial, sí, molt, molt peculiar. Fins i tot els superherois. Lo de superherois és una cosa infinita. Si només agafes Batman, Batman té 3 rellançaments, 12 pel·lícules, històries de dolents en llargmetratges i en sèries, i sèries d'animacions infinites. O sigui, Harley Quinn, que és una dolenta, té 3 pel·lícules i no sé quantes sèries animades. És una cosa de locos. Així que podríem estar hores, però hem decidit centrar-nos amb una sèrie petita, vull dir, en 6, i ja està, ja ho veurem, no? Amb una sèrie i ja ho veurem. Començant per una sèrie de vinyetes còmiques d'un sol dibuix que varen començar l'any 1934 i que els va crear un senyor anomenat Charles Adams, endevinau, no? Amb un argument molt senzill. Narraven el dia a dia d'una família de nou rics amb un estrany gust per tot lo que era grotesc i macabre, i no pareixien molt conscients de que la resta del món no era com ells.
Aire fresco y el aroma de los pinos.
Miércoles, ¿has visto a los demás niños? Tienen pecas y sus ojitos son brillantes. Todos disfrutan y ríen alegres. Ayúdales.
Hola, soy Amanda Bookman. ¿Por qué vas vestida así?
¿Vestida como?
Como si fueras un entierro. El negro se usa cuando alguien muere.
Tú espera.
L'any 1964 varen aparèixer amb una sèrie animada en el canal ABC, que va durar 2 temporades i que després Barry Levinson, el director de cinema, ho va agafar i ho va convertir en 2 pel·lícules, l'any 1991 i 1993. Raúl Julia, Angelica Houston, Christina Ricci, Jimmy Workman i Christopher Lloyd eren els seus personatges. Divertida, malletada, grotesca. 2 pel·lícules molt entretingudes i molt ben fetes, que a més varen posar damunt la taula un personatge que s'ha convertit en part, un personatge tots que s'han convertit en part de la cultura popular. Que ha passat 2 pel·lícules animades després, que també s'estrenaren en el cinema i, sobretot, ara mateix, una sèrie de televisió centrada en un dels seus personatges més icònics, que és Miércoles, una adolescent fosca, culta, intel·ligent i amb un curiós sentit de l'humor i de la justícia. Tim Burton agafa la batuta i dirigeix un parell de capítols de tot això, i el protagonitzada per Gina Ortega com a protagonista, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, i de nou Christina Ricci i Christopher Lloyd, que a més s'uneixen a Gwendolyn Christie, Emma Myers i Stephen Buscemi, entre molts d'altres. És una de les primeres sèries i pel·lícules. Aquí tenim les dues coses mesclades.
La família Adams, grandiosa, i podríem anar als teatres, fins i tot.
Fins i tot podríem anar als teatres, teníem una família sana.
En els teatres sants. Vinga, seguim.
I ara me n'anem a l'any 1996, quan a la pantalla dels cinemes apareixia aquest missatge. Aquesta és una història real. Els fets van ocórrer a Minnesota l'any 1987. A petició dels supervivents, els noms han estat canviats. Per preservar la memòria dels morts, la resta es narra tal i com va ocórrer.
Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido.
¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto.
¿Quieres que secuestremos a tu mujer?
Sí.
¡Cielo!
Tú pagas el rescate, ¿cuánto? $80,000. Nos das a nosotros $40,000 y tú te quedas con nosotros $40,000. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido.
Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes?
Sí. Fargo, aquella meravellosa pel·lícula de Germans Coen, de Ethan i Joel Coen, l'any 1996. Frances McDormand, William H. Macy, Stephen Buscemi i Peter Stormare eren els seus protagonistes. Un venedor d'automòbils que inventa el número de cotxes venuts, roba l'empresa del seu sogre, se troba en una situació molt, molt complexa. Així que necessita diners i no troba la forma legal d'aconseguir-los. Per això cerca una forma il·legal. Amb aquesta premissa se construeix una pel·lícula meravellosa que després se va convertir en 5 temporades basades en la mateixa història, que començaven en el mateix missatge que han sentit en el principi. Eren èpoques distintes i distints personatges. La primera temporada és idèntica a la pel·lícula, que, curiosament, un moment donat se menciona la massacre de Sioux Falls, que és l'argument de la segona temporada, que enganxa amb una tercera per un personatge que sobreviu, que narra la història d'un altre que després, bueno, van estirant i aquí estirant i van afegint temporades, però la història és més o manco la mateixa. De fet, comença igual. La mala llet, l'humor negre i la fila en línia entre lo grotesc i lo desagradable serveixen d'aquesta sèrie creada i escrita per dos germans culpables de la primera. És brillant i ja està.
Brillant i ja està. Vinga, més pel·lis i sèries, no sé si brillants, però molt seguides, a veure.
Però per sèries que tenen pel·lícules, una de ses de guió exquisit i humor britànic en totes ses lletres.
Yo se la sujeto y usted puede servirse, señor.
Sí, lo sé. Gracias.
Se acostumbrará a cómo se hacen las cosas aquí.
Si lo que quiere decir es que estoy habituado a una vida distinta, está en lo cierto.
¿Y en qué va a emplear su tiempo?
Tengo un empleo en Ripon. He dicho que empezaré mañana.
¿Un empleo?
En un bufete. Puede que lo conozca. Harvell y Carter. Necesitan un entendido en leyes industriales, aunque me temo que me encargaré de testamentos y transmisiones de propiedades.
¿Sabe que pretendo involucrarle en la gestión del patrimonio?
No se preocupe. El día tiene muchas horas. Y contaré con el fin de semana.
Lo discutiremos luego. No hay que aburrir a las damas.
¿Qué es un fin de semana?
Gran. L'esperava, Toni Camps.
És que és absolutament meravellós. O sigui, com pot descriure un personatge amb una sola frase? Què és un fin de setmana?
Gran.
A un sopar de gala. Surt una senyora i diu, què és un fin de setmana? O sigui, no, ja està.
Surt la senyora.
La senyora, Maggie Smith. Maggie Smith, sí, era una de ses protagonistes, juntament amb Hugh Bonneville, era Jessica Brown Friday, Samantha Bond, Laura Calmarque, Jean Carly, Raquel Cassidy, Brendan Coy. Meravellosa Downtown Abbey. L'any 2010, Julian Fellowes era el director, el creador d'aquesta sèrie britànica, que eren capaços de definir els personatges amb una sola línia i de narrar a la perfecció aquesta vida de la família aristocràtica Crowley, que eren els propietaris d'aquesta casa que donava títol a la sèrie al comtat anglès de Yorkshire. D'ells i des que feien feina per ells, no? Dels seus servents, que estaven a dalt i a baix. Tot passava entre l'any 1912 i l'any 1926. Hi havia tota la sèrie d'esdeveniments històrics, entre ells la Primera Guerra Mundial, els primers cotxes, els cinematògrafs, telèfons, etc, que anaven entrant a la vida d'aquesta gent. La sèrie va tenir 6 temporades i 2 pel·lícules, i ara s'acaba d'estrenar la tercera pel·lícula, que són els mateixos personatges, la mateixa situació, bàsicament van estirant la història, no hi ha més sèrie, però hi ha pel·lícules que són, si vos agrada la sèrie, que si vos agrada l'aristocràcia anglesa i els culebrots, bàsicament, perquè és un culebrot, és fantàstic.
Pues, però clar, després de 6 temporades d'estar dins la casa d'aquella família, tant a dalt com a baix, les senyores, i veure després 2 pel·lícules, no està gens malament.
No està gens malament.
Més propostes.
Una altra sèrie, però aquesta vegada de moviments repetitius, així, constantment. Li deia un dels personatges, li deia un altre, i això va donar peu a tota una franquícia de pel·lícules i que van acabar en sèrie.
Yo prometo enseñar karate. Es a mi parte. Tú prometes aprender. Yo digo, tú haces. No preguntas, es a tu parte. ¿Trato?
Trato.
Ahí. Primero lavar todos los coches, luego cera. Cera.
¿Por qué tengo que lavar todos los...?
Recuerda, trato, no preguntas.
Sí, pero yo...
¿Derecha? Que... Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda.
Dani.
Dar cera, pulir cera. És que són repetitius, una sèrie de moviments.
Hem après karate amb el senyor Miyagi.
Karate Kid, sí senyor. L'any 1984, John G. Avildsen dirigia a Ralph Macchio, Pat Morita, William Sacba i Elizabeth Shue, que eren els protagonistes d'aquesta sèrie. Així era com ensenyava el senyor Miyagi a Daniel San els moviments bàsics de karate en aquesta primera pel·lícula de la saga. Un lot nouvingut a una ciutat, patia assetjament per part d'uns altres lots super, super dolents, i un senyor major molt savi decidia ajudar-lo ensenyant-li els secrets d'un art marcial tan antiga com el karate. A partir d'aquí, autoconeixement, amor adolescent, acció i tensió final amb un cop definitiu, no? Aquell salto de la grulla, no? A la primera, després a la segona feia una altra cosa. Dues pel·lícules més amb els mateixos actors, una pel·lícula en Hilary Swank, que és a dir, versió femenina de exactament la mateixa història. Totes les pel·lícules tenien la mateixa història. Ell arribava a una ciutat nova, el desitjaven i a partir d'aquí havia d'ensenyar un nou moviment per guanyar en els dolents o un campionat. Dos rellançaments de l'època de l'any 2000, de l'època del 2000, amb en Jackie Chan fent de senyor Miyagi, un amb en Jaden Smith, amb el fill d'en Will Smith, i un altre se va estrenar l'any passat, i sobretot una sèrie que se diu Cobra Kai, que recupera els personatges originals i que continua aquella història allà on la va deixar a Karate Kid 3. L'argument és pràcticament és el mateix, eh? Vull dir, a part, comença amb moltíssimes referències a la pel·lícula, constantment, en el senyor Miyagi, però les trames són exactament les mateixes.
És que són ells de grans, no sí, amaguen sa, que venen de la primera pel·lícula.
Però la trama és la mateixa, vull dir, és un lot nouvingut sí, en el barri, i que un decideix ajudar-lo i l'altre decideix lluitar contra.
Per cert, en Ralph Macchio, estupendo, eh?
Estupendo.
Pelazo, eh? I en William Zabka, també
bueno,
estupendo.
També estupendo, tots dos estupendo. Venga. Sí. És una pel·lícula, és una sèrie d'aquestes pels fans i pels no tant.
I per veure dues generacions, eh?
Exacte.
Que la veiem els pares amb els fills.
Exacte,
eh?
Jo l'he vist els fills.
Jo crec que és la manera de connectar dues generacions.
Exacte.
Més cosetes.
Més sèries. Sèries de pel·lícules de sèries. Algunes, de fet, són gairebé totes, no? Acaben sent icones de la cultura popular. Fins i tot n'hi ha algunes que no són massa populars.
Estoy saliendo con un tío que le sabe rarísimo el semen. Lo siento, pero ¿con quién puedo hablar sobre esto? ¿Puedo sugerirte que con nadie? Sois mis amigas, ayudadme. ¿Habéis tenido ese problema? No, exactamente, pero tengo que reconocer que nunca ha sido como comerse un helado de moras. A este le sabe muy agrio, como espárragos podridos.
Ay, Toni,
bueno, yo creo que es una de esas escenas de Sexo en Nueva York, esta serie de televisión, sí. que más defineixen de què anava la sèrie. Eren quatre amigues que s'ajuntaven per xerrar d'aquestes coses.
De fet, quan veus aquesta sèrie, 25 anys després o 27 anys després,
any 1998.
Te n'adones de lo valenta que era.
Molt valenta.
L'any 1998.
Molt valenta.
Això no ho farien ara.
Això no ho farien ara. Vull dir, tant una discussió de 7 minuts sobre el gust del semen d'un amant d'una d'elles és tremendo. Vull dir, l'argument d'aquesta història bàsicament eren quatre amigues de 30 llars que parlaven d'això, de sa vida, de sa feina i sobretot, i com heu pogut comprovar, de les seves relacions sexuals. O sigui, de sa sèrie basada en el llibre del mateix nom, que en realitat és de Sex and the City, és a dir, que ja t'ho deia tot, Sexo i la ciutat, que aquí la traduïren Sexo en Nova York, se varen emetre 94 episodis. Molta mala llet, un humor sobre relacions, amistat, feina, els homes i els homes, el matrimoni, les dietes i tot allò que els hi pogués interessar a aquestes quatre amigues que tenien molt de net lliure i moltes ganes de passar-ho bé. Divertida i molt, molt, sobretot molt irreverent, aquesta, que hi havia frases com aquesta que te duies setmanes cap i deies... Mare de Déu, era la sèrie que necessitaven tots aquells fans de Friends que cercava, tots aquells que veien Friends i deien, ai, si li posassin mala llet en això, pues això era Sex and the City, o Sexo en Nova York. A partir d'aquí hi va haver dues pel·lícules del mateix títol de la sèrie, Sexo en Nova York i la seva continuació, el 2008 i el 2010, que no són tan fresques com l'original, bàsicament perquè ja no era una història nova, no? Ja l'havies vista, ja l'havies sentida, i era una línia que ja no ha seguit explotant-se, però que sí que ha tingut un altre camí en forma de dues sèries més, The Carrie Diaries, que eren els diaris de la Carrie Bradshaw, l'any 2013 i 2014, on s'explotava l'imatge de la protagonista sense èxit de les anteriors, això sí que és vera, i una nova sèrie que sí que està funcionant bastant bé i que de moment continua, que se diu And Just Like That, que era una de les frases que deien a la sèrie. Que, a més, mantén a totes les estrelles originals, és a dir, les quatre amigues excepte una. Una d'elles ja ha decidit desvincular-se de tot aquest univers de promiscuïtat i gust de semen de germans.
Bé, jo sempre me va quedar el dubte de com era possible que na Jessica...
Sara Jessica Parker,
escrivint una columna setmanal, se pogués comprar uns Manolo Blahnik.
Exacte.
Un pic a l'any.
Nosaltres no podem, no? I no fem una columna setmanal.
No, deuen ser preus de columnistes de Nova York, però exacte. Bé, no passa el mateix a Balears. Seguim.
Exacte. Una sèrie, per jo és icònica, és allò de quasi l'hem oblidat, però després dic, com m'ho puc oblidar d'aquesta, per favor. La primera vegada que se troben, parlen una mica i queden per compartir pis.
Nos acabamos de conocer y vamos a ir a buscar piso. ¿Algún problema? No sabemos nada el uno del otro. No sé dónde hemos quedado, ni siquiera sé su nombre.
Sé que es médico militar y que le han enviado a casa por invalidez desde Afganistán. Sé que tiene un hermano que se preocupa por usted, pero no quiere pedirle ayuda porque no aprueba la vida que lleva, quizá porque es alcohólico. O porque acaba de abandonar a su mujer. Y sé que su psiquiatra cree que tiene cojera psicosomática, con muy buen criterio, me temo. Basta para seguir adelante, ¿no le parece? Me llamo Sherlock Holmes y la dirección es calle Baker 221B.
Oh, yeah.
Sí, senyor. Així sonava aquesta actualització en forma de sèrie d'un dels personatges més enginyosos de la literatura i del cinema, Sherlock Holmes. La sèrie se deia simplement Sherlock, se va estrenar l'any 2010 i la BBC va voler actualitzar aquesta història dotant en els llibres originals d'un punt d'actualitat. Les històries i els casos eren els mateixos, però passaven a l'actualitat. 4 temporades i 12 episodis, és a dir, 3 episodis per temporada d'una hora i mitja, ja vos ho dic, eren com a pel·lícules, o són com a pel·lícules, és tot el que van necessitar Martin Freeman i, sobretot, Benedict Cumberbatch, que és absolutament descomunal per crear química i convertir un malletat detectiu o assistent d'Escotland Yard, perquè no podia ser detectiu privat, perquè no tenia llicència, i la seva mà dreta amb una absoluta meravella de la televisió. Una via molt propera, que a mi me recorda bastant, en aquell Buster Keaton, en aquell el joven Sherlock Holmes d'en Keaton, que a pesar de que no xerrava, o sobretot a la vida privada de Sherlock Holmes de l'any 1970, que va dirigir el magnífic Billy Wilder. I fins i tot a la versió animada que va fer Hayao Miyazaki i el seu Sherlock Holmes en els anys 80. O la d'en Spielberg, que també s'acostava bastant a la d'en Spielberg. Com veus, el mateix personatge ja han xerrat d'una, dues, tres, quatre pel·lícules que se deia... La d'en Spielberg, per cert, era la finestra, la joventut de Sherlock Holmes amb aquella meravellosa El secreto de la piràmide. Però molt distinta a l'actual, en aquestes versions cinematogràfiques actuals que va fer Guy Ritchie en Robert Downey Jr. i Jude Law a Sherlock Holmes Holmes i l'Ejército de las Sombras, que ja tenien aquest punt Guy Ritchie de bufetades i de cops i de càmeres ràpides i càmeres lentes que no acabaven de ser tan brillants com s'ho diria. Però bueno.
Que bones aquestes eleccions. I ara tens res, un minutet per acabar. Eh? No és sé que, si ets capaç.
Hi ha moltes altres que ja els explorarem un altre dia. La trilogia cinematogràfica El Senyor dels Anells i la sèrie Anells de Poder, la saga d'Alien i la seva continuació Alien, Planeta Tierra, Harry Potter, que s'estrenarà una sèrie l'any 2027, o la sèrie Breaking Bad, la pel·lícula del Camino, però jo tinc una menció especial a dues sèries i dues pel·lícules que són sagues, que són, tenen tres pel·lícules cada una, bueno, un en té quatre, i que s'han convertides en acció real, o sigui, en acció real, no, perdó, en sèrie animada. Una d'elles és Com entrenar a tu dragón. Tres pel·lícules animades i una d'acció real. I Dragones, una sèrie d'històries sobre el mateix univers en la mateixa tendresa i amor pel seu guió, encara que no la mateixa qualitat.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado.
Coli gran, Antoni Cans, animació. Com ho entrenar a tu dragón i amb quin acabes?
I acabam amb quatre pel·lícules animades i una sèrie que es deia Kung Fu Panda, les pel·lícules i la sèrie La Leyenda de Po. Són dues pel·lícules meravelloses, tot, o sigui, tots l'univers que han creat DreamWorks amb aquestes dos blocs eren dignes de menció.
He aquí los antiguos estilos del Kung Fu. Mono. Grulla.
Toni Camps, sap què diria en Kung Fu Panda si te conegués?
Salut i cinema.
IB3 Ràdio, formació.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò, obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Un lleut a Montuïri i una mountain bike en esport. La meva sort i el meu deliri sempre ha estat tenir-te a prop. Sobredosi de wasabi, pica i plores, de riure també. Ja sé que hem de fer, no mir calendaris, quan me mires i tot va bé.
Tenim una sèrie molt nostra, Pep, que per cert podeu tornar a veure Zora Baixes a IB3 Televisió, interpretada magistralment per Toni Gomila, per Miquel Gelabert, Joan Miquel Artigas, Llum Barrera, entre molts altres, que parlava sobre el procés de l'Alzheimer, amb un to d'humor, de seriositat, però també de molta sensibilitat. com el nostre equip, que és un equip molt de sentit de l'humor, molt seriós i molt sensible, avui en ses mans d'en Joan Jiménez, en el control tècnic, també de Lluís Fortesa, i ara és hora de baixar barrera amb un director i guionista que signa sèries amb ses perivetres que han traspassat fronteres. Que aixequi sa mà, que aixequin sa mà tots els fans de Treu Foc.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
David Mataró, guionista, director de cinema i de sèries. Com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, gràcies.
Escolta, si te dic sèrie, que és la paraula polisèmica d'avui, a tu què te venes cap, primer de tot?
Sèrie, el primer que em ve és l'opció de poder explicar una història amb molt més detall, molt més extens, el primer que em ve.
Vale, això és aperitiu, i de la sèrie.
Sí, és a dir, per mi la sèrie és com l'opció de que tinguis una idea, si tens una idea per fer una pel·lícula, doncs tens 90-100 minuts, una sèrie tens l'opció de professionalment estirar-la en el temps i poder ficar-t'hi més profundament.
Val. No és que sigui, idò, l'aperitiu que jo deia, sinó l'opció de fer moltes pel·lícules una darrere l'altra.
Una pel·lícula seria, pues, un bon plat, sí, i una sèrie seria un menú sencer.
Sí, exacte. Sí. I escolta, i te venes cap alguna sèrie, tot d'una? Te dic, David Mataró, sèrie,
sí,
quina?
Sí, home, jo suposo que tothom té la seva favorita, no? Hi ha aquelles sèries típiques de triple A que es diu, pues, que són les sèries més potents, que tal, i tota la gent que mira sempre té una favorita, i la gent que ens hi dediquem, pues, més encara. Jo, per mi, la meva sèrie de capçalera sempre ha sigut i sempre serà The West Wing, que és l'ala oeste de la Casa Blanca.
Sí, boníssima. Densa, també, però...
Densa, sí.
Però molt bona. I hi ha sèries de culte, ara deies aquestes. No sé si aquesta és una sèrie que dius, és que m'encanta i la tenc, això, la veuria 20 vegades, però com a director i guionista n'hi ha de culte d'aquestes sèries, que diguis, jo és que m'hi he de mirar.
Sí, hi ha moltes. Jo, com a sèries de culte... Clar, al final també depèn molt del gust. Jo, per exemple, ara quedaré fatal, no he vist, d'aquestes grans sèries de cultes, no he vist ni Breaking Bad, ni Los Soprano, per exemple.
Ja.
Però sí que, per mi, una que també és molt de culte, que seria la meva segona, és The Wire.
Idò, veiem aquí les preferències d'en David Mataró, un home que, com dèiem, és guionista, director de cinema, com diuen a Los Simpsons, lo conoceréis por Hotel Bellavista o Midjourn o, per suposat, Treu Foc.
Penso'n jo de sa mort d'en Berga. Va ser ell que van esportarà.
Sabem qui va ser l'autor material?
El seu malnom era Treu Foc.
Treu Foc, vaja, nom més xulo que vareu trobar per aquesta sèrie, i per aquest mal nom diries que ha estat el teu major èxit, David?
Bé, bueno, èxit, o sigui, com a... Clar, jo també he fet feina fora d'aquí, llavors a nivell de públic i això, pues no, perquè clar, si treballes a nivell nacional, pues, tens més èxit, però a nivell de producte, de qualitat, de fer alguna cosa innovador que no s'havia fet mai aquí, de treballar amb un equip nou, amb idees noves, amb maneres de fer diferents, amb temàtiques diferents, que tingués una repercussió fora de Balears, va guanyar premis. De fet, crec que ara, actualment, s'està emetent a Estats Units i Canadà. Mm. Vull dir que sí que és com una passa diferencial a la carrera de tots els que vam estar a participar-hi. Vull dir que va ser... Va obrir la porta a una manera diferent de fer ficció aquí.
Sí, sí. Clar, jo deia la de l'èxit perquè és vera que està fet aquí, amb moltes referències aquí, i ara ho sentíem, però en el final s'actes internacionalment, i això és molt potent. Això vol dir que s'entén perfectament i que enganxa molt aquesta sèrie. Saben fer sèries a Espanya?
Sí, i tant. I tant, ens saben fer molt, perquè els recursos són... Jo recordo fa molt de temps que vaig anar a un curs o una masterclass d'un guionista, no era d'Aaron Sorkin, però un dels guionistes de l'ala oeste de la Casa Blanca, justament, que parlàvem abans.
Sí, sí.
I quan ens va explicar els diners que tenien per guió i el temps que tenien per guió, vaig pensar, mare meva, o sigui, aquí, amb això, amb aquests recursos, es faríem, vamos... És a dir, aquí no tenim tant de potencial econòmic i quan no tens diners, pues, has de tirar l'enginy, no?
Sí, i a vegades surt millor, però és molt car fer una sèrie. Ja, depèn de la quantitat de capítols, de gent, de localitzacions, etc. Però és car.
És molt car, sí, és car, però clar, diguem que si comparéssim amb Anglaterra, inclús França o Estats Units, ja no et diria si és car o no, és a dir, és un altre esport. Val? Ja no és una altra lliga, és un altre esport. Ja. Però aquí, amb els recursos que es tenen, crec que es fan coses de molta qualitat. També es fan coses molt xereca, hi ha d'haver una mica de tot. Però també als Estats Units o també a Anglaterra. És a dir, que tothom, no, tot, no perquè sigui de fora ha de ser bo, que això hi ha molta gent que s'ho pensa i a vegades veus coses que són molt dolentes de fora.
Sí,
aquí
sí.
Jo penso que se n'han fet de molt bones, se'n fan de molt bones i cada vegada se'n fan millor. Sí, sí.
I tenim les plataformes que són un gran finestra, ventall, exposició de totes aquestes sèries. Gràcies a les plataformes, en aquest boom també de plataformes, teniu més feina que mai?
Tenim més feina que mai. El que passa que, per exemple, hi ha una part que és de més autonomia, no?, que, clar, és molt difícil que algú molt, molt autòcton d'aquí, que també se'n fan, però coses molt de la terra és complicat com una plataforma t'ho compri.
Yeah.
Per exemple, es van fer dues sèries, una a Canàries i una altra a Galícia, que eren Rapa, i clar, estan ubicades allà, però al final són thrillers molt generalistes. No es fiquen molt a... amb el tarannà de la gent de la zona. Llavors, clar, les teles autonòmiques, les televisions públiques també han de fer un esforç per poder fer ficció més dirigida a coses de les Balears, per exemple, no? Mm-hmm. Però bé, és que és veritat que és car i per una televisió pública és pot ser problemàtic, però sempre se n'han fet, es fan i agraden molt. Mm-hmm. És a dir, normalment la gent mira el que té més a prop. Jo recordo fa molt de temps, que no té massa a veure, però quan feien Urgències, alhora a Espanya feien Hospital Central,
sí,
que era la mateixa sèrie.
Sí, sí.
I tenia molta més audiència i molt més seguiment Hospital Central que en Urgències.
A veure, David Mataró, respostes breus. Què ets més de sèries, llargues o curtes?
Curtes.
De capítols de 20 minuts o de 50?
Hòstia, de 20.
Fas maratons de sèries... O dosifiques els capítols igual que quan eren petits i les veiem allò, setmana rere setmana.
Binge watching d'aquest, maratons.
Marató,
sí.
Marató de crispetes. I ara estàs, i abans de demanar-te les preguntes típiques d'aquesta secció, ara estàs amb una mini sèrie que se transformarà d'en Toni Maura, aquest polític mallorquí que va ser, crec que 5 vegades, president del Consell de Ministres d'Espanya.
5 vegades. Bueno, és una minissèrie, hem fet un documental i la convertim en una minissèrie, és una sèrie documental, però arribarà, jo crec, al gener de l'any que ve, perquè el 13 de desembre es compleix el centenari de la mort d'en Don Antoni Maura i estem fent aquest repàs per una vida, que dos capítols, clar, nosaltres vam fer el documental i ja vam veure que ens costava una mica... resumir, perquè va tenir una vida increïble,
sí.
I Betres ha apostat, a part de donar suport al documental per la celebració del centenari, per augmentar una mica i convertir-la en dos capítols de la vida d'en Antoni Maura. Mm-hmm.
Té pel·lícula, no, aquest home? Sí, eh?
Però sí.
Sí, perquè pel·lícula és part de la història d'Espanya, no? La contes a través de la història de més d'una Espanya d'un moment polític superconvuls.
Exacte. I més moguda i més apassionant de la política de principis del segle XX. I clar, és un home molt desconegut que va tenir molta influència, però, per exemple, et puc fer un petit esbós. Ell va ser president 5 vegades... del Consell de Ministres, i ell va estar una vegada va estar 3 anys sent president, i li diuen el govern llarg, perquè ningú aguantava
Sí.
Ni un any.
Sí, i de una figura a recuperar, i nosaltres seguirem aquest documental i aquesta minissèrie de David Mataró. Veure, pregunta que feim sempre en aquesta hora, que fa un home com en David Mataró abans d'anar a dormir, no me diguis que mires alguna sèrie.
Pues, normalment sí. El que passa que mil coses que sé que m'adormiran. A vegades alguna sèrie documental, a vegades cometo l'error de veure algun true crime, que també m'agraden, i després ho passo fatal, perquè somio i tal, però veig aquest tipus de coses, sí. I, o si no, llegeixo. També.
Molt bé, molt bé. I necessitem una cançoneta per baixar barrera fins demà. Quina mos proposes?
A veure, jo us recomanaria, perquè justament els vaig anar a veure en directe fa poc, a un grup anglès, un trio britànic que es diu Mumford & Sons, i té una cançó que parla una mica de com es va crear el grup, que es diu Rushmere, i està, és una cançó molt... molt curiosa.
Vinga, i doncs aquesta baixarà en barrera. David Mataró, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
In the morning light, bloodshot dreams, under street light spell, a truth no one can tell. Now we're still a secret.